peto a l'altra, i bueno, quan anàvem baixant, que l'autobús anava ple, perquè clar, hi caben 16 persones, i ells igual pujaven 22, 23, bueno, pues baixava fent, amb el volant, anava fent moviments més forts, i ells, clar, anaven movent-se cap aquí, cap allà, i cridaven d'alegria, i Kiko, Kiko, i mutaven, i bueno, és que, increïble.
Els alegraves el dia, eh?
Sí, i l'últim dia també em van fer un vídeo i un homenatge, i Kiko, lo que vayas, te queremos, i bueno, això ha sigut pues, molts anys, i molts anys, i al final, pues, no sé, crees un vincle brutal, però brutal.
I és curiós que aquestes coses que t'emocionen, i ens emocionen també nosaltres, no sé si per la pròpia empresa serien molt ben vistes, no?, que tu deies al principi. És que ni ho sabien què feia, i és curiós, però potser el que demana el client són això, són aquests gestos, no, Kiko?
Sí, 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 exactament, això és... Això és el que la gent demana, i quan que molta més gent, molts més serveis tindrien que funcionar així. Com es fa, bueno, això ja seria una altra qüestió.
I dilluns, Kiko, què?
Espero realment llavors gaudir de la jubilació, perquè fins ara tantes emocions, ostres, estic hasta cansat de tanta emoció, de tanta a flor de pell tot.
És esgotador, això.
Sí, molt esgotador. Em sembla que m'aniré a dormir ara mateix, perquè porto tot el dia de parlar, però amb molt gust, perquè això es tindrà que moure i sapiguer que, cony, que con el teu autobús encara fem un servei i que tothom es tindrà que agrair, amb més o menys... en quantitat, però sí, un agraïment.
Escolta'm, Kiko, el Johnny Sahun, que és aquest veí de Massauró, que ha aconseguit que aquest vídeo doncs, es pogués compartir a les xarxes i es viralitzés, li hem demanat què esperen del conductor que ocuparà el teu lloc. Quina ho vols escoltar o què?
Pregunta, ui, bona pregunta. Vale.
La vida ens ha ensenyat que segurament TMB li fotrà una xerrada al substitut del Kiko per dir-li que tot això no ho pots fer i que li quedi molt clar que nosaltres només som consumidors i no veïnes. Però també nosaltres farem la nostra tasca d'humanitzar el treballador i intentarem que entengui que som una comunitat i que ella també forma part.
Doncs a veure com li va, però segurament costarà una mica establir...
El llistó el té molt alt, eh? El llistó està alt, eh?
Els vincles que tenia el Kiko. Kiko, hi ha molta gent que ens està escrivint emocionat amb la teva història. I no sé si vols aprofitar per dir alguna cosa o també per adreçar-te a molts veïns que segurament ha servit i que no van ser en aquell moment del teu comiat. Ara és el moment per dir-los el que vulguis.
Bueno, saben l'estimació que els tinc també a tots els que no van poder baixar ahir o no es van assabentar, perquè si arriben a assabentar-se a tots els veïns que m'estimen, que m'aprecien i que m'han conegut, t'ho ben juro que ahir la plaça aquella ho hagués quedat com una manifestació i no hagués capigut ni un arma amb aquell barri.
Kiko, felicitats, gaudeix de la jubilació i si d'aquesta història els que venen endarrere en poden aprofitar ni que sigui una petita part, jo crec que ens donarem per satisfets. Kiko, gràcies, felicitats, una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Avui a Mendesa tens una oferta formidable. Tria formidable solar i estalvia 1.300 euros en 2 anys. A més, instal·la les teves plaques solars des de només 58,97 euros al mes. Contracta-ho ara en un dels punts de servei Instavia a Pallejà, Sant Cugat del Vallès o Sant Boi de Llobregat i comença a estalviar.
Descobreix la bellesa de les illes gregues al nord d'Europa amb MSC Cruceros. 8 dies amb tot inclòs i vols des de Barcelona. O visita la Mediterrània amb embarcament a la ciutat a partir de 823 euros per persona. Reserva a msccruceros.es o a la teva agència de viatges. MSC Cruceros, un viatge cap a la bellesa.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta les condicions de la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
Gaudeix d'un viatge fascinant per la música de Chopin amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, Antoni Ratinov i el Concert per a Piano número 2. A més, entre nocturns i preludis, Emma Vilarassau posarà veu a les cartes que es van escriure George Sand i Frédéric Chopin.
Dissabte 2 de març, al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Si cualquier cosa no me convence, tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional.
Ai, el mític Fort Mistral, qui no el coneix? Per tots els productes que fan, són els més coneguts de la ciutat. Les ensaïmades, els mini croissants, el pa, les coques... un obrador amb molta història, amor i qualitat. Fort Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96, de Barcelona.
Dijous gras, vine a tastar la nostra coca de Llardons.
Más exclusivas Pon. El teu nou concessionari oficial Fiat a Granollers obre les seves portes. Tot el món Fiat al teu abast a Más exclusivas Pon al Vallès Oriental. I per celebrar-ho sortegem 4 sopars gourmet. Visita'ns al nostre nou concessionari i emporta't un obsequi. Más exclusivas Pon. Concessionari oficial Fiat. Carretera Nacional 152, quilòmetre 25. Granollers.
O Cafè Mio. Gourmet La Vanguardia et porta a casa l'autèntic cafè italià amb la màquina S Cafè. Una cafetera única amb un kit de degustació de 18 càpsules i 6 tasses de disseny per només 89 euros. Comença a gaudir de l'aroma del veritable espresso a gourmetlavanguardia.com.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
Renova, més fàcil, actualitza.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
Participeu-hi, expliqueu-nos el que vulgueu, digueu-hi la vostra.
Passen 7 minuts de les 5 de la tarda, de seguida ens acompanyarà el Sergi Pàmies, però abans parlarem de Pere Aragonès, perquè anuncia que els pressupostos del 2024 preveuen més de 1.000 milions d'euros per combatre la sequera. Esperem que no arribi massa tard aquest pressupost. Marina Arbós, bona tarda.
Bona tarda.
Xavi Rocamora, bona tarda.
Bona tarda.
Doncs sí, ho ha dit durant el ple monogràfic que s'està fent al Parlament sobre sequera i canvi climàtic. El president ha defensat l'actuació del govern per minimitzar la falta d'aigua davant dels partits de l'oposició, que són els que intervenen a aquesta hora. Anem en directe al Parlament, Eudald Martínez. Sembla que no tenim aquesta connexió. El fet és que Pere Aragonès ha defensat amb dents i ungles el pla del govern per combatre la sequera, que passa per incrementar la regeneració d'aigua, la dessalinització o reduir la quantitat de fuites que hi ha a la xarxa. També ha demanat a l'oposició que aprovin els propers pressupostos perquè cap de les inversions previstes pateixin endarreriments.
1.045 milions d'euros per infraestructures de regeneració i dessalinització, per produir més aigua, per millorar la xarxa d'abastiment de l'aigua, per millorar els sistemes de reg. 1.045 milions d'euros per fer front a la sequera més important que patim en el darrer segle.
Unes explicacions que de moment doncs no han convençut l'oposició, que retreta el govern que no estigui accelerant alguna de les noves infraestructures, i també han lamentat la política de sancions als ajuntaments que gasten més aigua de la permesa. En parlaven els socialistes Salvador Illa i Albert Batet de Junts.
Naturalment que si algú salta de forma flagrant les directrius que prengui el govern ha de ser sancionat. Però no es pot, com a criteri general, de relació amb el món municipal, establir el principi de l'ascensió.
S'ha d'abandonar la confrontació per fomentar la cooperació entre la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments.
De fet, en aquest mateix ple, el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha admès que estan treballant per flexibilitzar aquestes sancions als municipis que fan els deures. I més coses. El govern assegura que és qüestió de dies que hi hagi un acord precisament pels pressupostos i afegeix que el Hard Rock en cap cas serà un problema. La portaveu Patrícia Pla ja ha detallat que amb alguns grups les converses estan molt avançades.
No contemplem que el Hard Rock pugui ser un escull per tirar endavant els pressupostos, perquè el govern té paraula, va aprovar els pressupostos l'any passat amb el suport dels grups que vostès ja coneixen, ha complert absolutament tots els compromisos als que es va anar a arribar i no hi hauria cap motiu perquè no poguéssim repetir.
Aquest macroprojecte de joc és un requisit del PSC i alhora una línia vermella pels comuns. Així ho feia veure el seu portaveu David Cid.
Si algú creu que les prioritats són una autopista, ampliar l'aeroport o en aquest cas construir el casino més gran d'Europa, doncs evidentment no són les nostres, i el govern això ho sap. Qui està en aquests moments aturant la negociació del pressupost és qui ha col·locat la construcció del Hard Rock com una línia vermella perquè tinguin endavant.
Sigui com sigui, Pla ja ha afegit que en cap cas es farà un canvi de cromos amb els pressupostos de Barcelona. I l'Agència Espanyola de Protecció de Dades està investigant la compra d'Iris a canvi de criptomonedes. Ho ha confirmat a RAC1, això després que els últims dies s'hagin fet cues a diversos centres comercials de Catalunya de persones que estan cedint dades de la seva estructura ocular a canvi de criptomonedes. Al darrere d'aquesta iniciativa hi ha OpenAI, la companyia responsable del ChatGPT. L'Oficina Espanyola de Protecció de Dades assegura que ja ha rebut 4 denúncies per aquesta activitat i que les estan analitzant. Recordem que l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha avisat aquest matí al món a RAC1 que cedir la informació de l'Iris és perillós perquè és una dada biomètrica que no canvia amb el temps. I a Badalona els bombers han ordenat desallotjar un altre bloc del carrer Canigó després que els veïns hagin alertat que hi han vist esquerdes. És el mateix carrer on fa uns dies es va esfondrar un edifici on la setmana passada van desallotjar els veïns d'un dels blocs pel mateix problema. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha explicat el seu compte de Twitter que la decisió s'ha pres després que els tècnics municipals i els bombers hagin inspeccionat l'edifici aquest matí. En aquests moments, explica l'alcalde, es treballa per saber quina és l'afectació real. D'altra banda, l'Ajuntament ha activat els serveis municipals necessaris per acompanyar els veïns afectats.
Als esports, el Barça s'entrena aquesta tarda a l'estadi Diego Armando Maradona, escenari del partit d'anada dels vuitens a final de la Champions, a demà contra el Nàpols. Ho farà a les 7, pendent de Joao Félix i de Sergi Roberto, les dues novetats principals en la convocatòria després de rebre aquest matí l'alta mèdica. Abans, Xavi Hernández i Frenkie de Jong parlaran a la roda de premsa prèvia. També ho farà el nou tècnic del Nàpols, Francesco Calzona, que aquest migdia ha dirigit el seu primer entrenament amb l'equip italià. Avui, però, també es juguen dues eliminatòries més d'aquests vuitens de la Champions. A les 9 i des de mitja hora abans a RAC1, Inter de Milà, Atlètic de Madrid i PSV Eindhoven, Borussia Dortmund. Tot plegat el dia que la Lliga ha publicat els nous límits salarials de primera i de segona divisió. El Barça s'enfonsa encara més perquè baixa en 66 milions d'euros. Ara mateix el límit salarial del club blaugrana és el tercer més elevat de la Lliga amb 204 milions. Són 100 menys que els de l'Atlètic de Madrid, que és el segon, i amb molta diferència dels més de 700 del Real Madrid. Malgrat això, el club blaugrana diu que és una xifra que ja preveien. El Girona, de la seva banda, es manté en 52 milions, és 15è, i a segona divisió l'Espanyol baixa lleugerament, dels 10 als 9 milions d'euros. I en futbol sala, avui es juguen partits de quarts de final de la Copa del Rei, un d'ells, el del Barça, que jugarà a 8:45 a la pista del Peníscola.
I el temps, tranquil·litat de cara a les properes hores en espera d'una nit amb temperatures semblants a les d'ahir. Demà ens llevarem amb núvols que s'aniran fent més gruixuts i que acabaran deixant el cel gris. En cap cas, però, s'esperen pluges. Les temperatures al centre del dia recularan de 2 a 4 graus en moltes comarques, però sobretot a l'interior del país.
Amb el pla 1-2-3 aconseguiràs aprimar-te i reduir la panxa. És un tractament ràpid i segur, amb registre sanitari, natural i apte per a tothom. Té un efecte drenant que fa que et desinflis i no t'has de preocupar perquè seguiràs menjant com ho feies. No és cap batut. Tan sols et prens un sobre al dia i una càpsula l'última setmana amb un got d'aigua. i en tan sols 3 setmanes baixaràs de 4 a 7 quilos. La primera setmana prendrem els sobres de pinya, que netegen l'intestí i eliminen toxines, reduint 2 quilos el pes. La segona setmana, amb els sobres de taronja, renovaràs i reduiràs la panxa i l'estrenyiment. La tercera setmana, amb les càpsules ja es nota la pèrdua de greix a la cara, la cintura, l'esquena, la panxa i les cames, perquè cremen i capten el greix. Són saciants i aprimen de 4 a 7 quilos. Fes la teva comanda al 650 51 52 53 i t'enduràs de franc una caixa de galetes dietètiques ecològiques de pura fibra i oli extra verge. 650 51 52 53. És econòmic i amb enviament gratis. Informa-te'n sense compromís. 650 51 52 53.
És un quart de sis i ens acompanya el Sergi Pàmies. Sergi, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal? Benvingut.
Gràcies.
Ara, de seguida, parlarem de cinema, de pel·lícules que són bones o no i que hi va poca gent, pel fet de ser d'un gènere concret. Però, escolta, en aquests últims dies estàvem parlant d'aquesta polèmica que ha generat l'obra Cacophony, que s'està representant a la sala Beckett, per aquells que no estigueu al cas, que crec que no deu ser ningú, perquè se n'ha parlat molt. Aquesta obra reflexiona sobre les xarxes socials i en un moment concret fa referència a un futbolista fictici de l'Espanyol que ha estat acusat d'una violació. Doncs dissabte el club blanquiblau es va queixar que era una falta de respecte enorme. La sala Beckett va respondre amb un comunicat dient que aquestes crítiques eren un atemptat contra la llibertat d'expressió, i ara els de la Beckett i la directora estan rebent, doncs, fins i tot amb amenaces de mort. I pensava si en algun dels teus llibres o en alguns dels teus relats has hagut de donar voltes a no donar massa pistes sobre algun personatge concret, per allò de dir, ara vindran a dir-me que he dit no sé què de no sé qui. Ho tens en compte? La pregunta és, ho tens en compte o no ho tens en compte?
Ho tinc més en compte amb els articles. Mm. És a dir, que quan tens la sensació que estàs trepitjant un territori delicat, doncs és delicat, i per tant has de mesurar molt. Jo crec que els de la Beckett han mesurat perfectament. Estan en l'àmbit de la ficció, fan l'adaptació d'una obra de teatre anglesa en què sí que és veritat que hi ha una diferència, és a dir, aquí l'adaptació, hi hauria un desnivell d'adaptació, que és que en l'anglesa hi va haver un cas del club a què fa
del
referència.
Del club citat. Era un club de la segona mateix, divisió anglesa, on mateix hi havia un jugador precisament acusat de...
Per tant, la referència al present i a l'actualitat era basada en fets reals. Uh-huh. Això a l'adaptació no hi és. Llavors això ja et crea un desnivell que és normal que pensis que això serà delicat. Ara bé, la màxima, diguéssim, la condició major és que és ficció. O sigui, tu pots fer una ficció en què tots els jugadors del Barça són violadors.
I ara?
Pots fer-ho, això?
Sí, sí.
Ara, després no et queixis si hi ha molta gent que se sent ofesa i que considera que has transgredit els seus sentiments. És a dir, la percepció de les coses no té a veure amb les coses, però llavors està en la llibertat del creador, en aquest cas de l'adaptador, de defensar el que fa. I per tant, llavors aquí ja entra el codi penal. Mentre tu ara ho has de saber defensar. Jo la discussió que he sentit semblava... no tenia en compte que era ficció per part dels ofesos. I això sí que em sorprèn. Mm. Perquè vol dir que ja hem entrat en una fase, que era una fase que es veia venir, que la ficció i la realitat ja ha desaparegut, la diferència.
Però amb la ficció pots ofendre.
Totalment. Per això hi ha hi ha una confusió. La llibertat d'expressió no anul·la el dret a ofendre's.
Però aquella ofensa...
Però tu l'has de tenir.
Però és dolorosa l'ofensa.
Sí, però tu has de... Però la llibertat d'expressió...
Vull dir que d'alguna manera també sí, t'has de poder defensar.
No,
encara
de poder
que
queixar.
Sigui ficció.
T'has de poder queixar. I si és il·legal, portar-ho als tribunals. Mm. Però l'únic que has de poder fer és queixar-te. Però no, res més. De fet, moltes vegades, la llibertat d'expressió es fa servir per provocar una reacció en aquesta gent que es pot sentir ofesa. Em sembla que no és el cas. Jo crec que aquí és un problema d'adaptació. Els adaptadors no van tenir en compte, i a més, clar, arriba un moment que el violador hipotètic és del Barça, i és de primera, però no té res a veure amb l'obra. En fi, és un cas típic de confrontació entre el dret a la llibertat d'expressió i el dret, com diu vostè, a queixar-se i a sentir-se ofès. Ara, això a on ho portem? O sigui, ara el debat està en un territori digne.
Però, que sentir-se, però no sentir-se ofès, però dispensi, senyor Pàmies, sentir-se ofès és una cosa que et causa malestar, dolor i que és una cosa que et fa mal com a persona.
I sentir-se retallat la capacitat de crear també.
Sí.
Per tant,
però has de crear una cosa així per ofendre, vols ofendre
tothom? És que no, la intenció de l'adaptador, pel que jo he interpretat, i del programador de la Beckett, no és ofendre.
No, perquè a més es veu que és un és fragment de 15 segons, són dues rèpliques.
És a dir, jo crec que és una conseqüència d'un malentès de l'adaptació, però jo crec que fa molt bé la Beckett de defensar el que fa. Ells han adaptat una obra i la defensen, i sobretot subratllen ja fins a límits exasperants que és ficció. Llavors, si no és el mateix que surti un llibre que digui El violador de l'Espanyol i que afirmi unes coses que no són demostrables, que a més ho hauria de respondre davant dels tribunals, a aquest cas, que és un cas...
Però el mateix Shakespeare, sí, quan escrivia alguna obra, segons que ja no ho havia hagut de treure per no ofendre el rei o altres persones...
Perquè el rei té al cap.
Lògicament.
És que és la diferència, senyor Marcelí. Ara estem, afortunadament, crec bueno, jo, no, en un món en què, en principi,
no
per fer això, sí, no t'haurien de tallar el cap. El que hi ha d'haver és debat, escàndol... Fins i... Ara, les amenaces de mort... Jo crec que també estem banalitzant això. O sigui, hi ha amenaces de mort de veritat. Mm. I després hi ha tuits de gent que t'amenaça de mort, que no és ben bé el mateix. I després hi ha les amenaces de mort, que tu vas a la comissaria i les denuncies. Però jo crec que amb això també, en el fragor de l'interès mediàtic morbós, es potencien coses que no tenen cap valor. Ara, la discussió no és dolenta, però hi ha una cosa que si no és que s'hauria de dir a les escoles: la ficció no és la realitat. Llavors, això, per això els de la Beckett estan com molt sorpresos, com dient, hòstia, això no ho havien vist venir. O, esclar, és que no ho havies vist venir perquè no, potser has estat massa tancat a la Beckett, però si sortissis més veuries que el món va cap aquí. Va cap a una confusió absoluta entre... I després, lo dels ofesos. Hi ha gent que al matí s'aixeca i de manera compulsiva busca un motiu per ofendre's. I això està organitzat. Hi ha una indústria de l'ofensa.
Posen la tele i a veure què m'ofèn.
Hi ha una indústria de l'ofensa. És una activitat industrial i, a més, terapèutica. Deu ser, si tu tens una vida X, doncs és molt més sa per tu a les 10 del matí ja tenir una causa i firmar manifestos i anar contra algú. Això t'alimenta fins a les 10 del vespre.
Ja.
I et va donar envidia.
O hasta una setmana o dues.
Exacte.
Recordo un fragment d'un monòleg del Ricky Gervais, que ell diu que anava caminant per Piccadilly Circus, i una d'aquelles pantalles que hi ha en aquella plaça a Londres sortia l'anunci d'un curs de guitarra, i ell deia: però per què han d'anunciar un curs de guitarra si a mi no m'interessa la guitarra? M'és igual la guitarra.
I és una ofensa.
Que és una ofensa. I jo no vull saber res de la guitarra. Bueno, és que no va per vostè, això. Va per més.
No, i després, per exemple, els arguments de l'Espanyol per queixar-se són impecables, però no diuen que és ficció. Home, si no dius que és ficció, estàs amagant la part més important del debat. És a dir, que l'Espanyol no se sent respectat a Catalunya, que això és constant i sempre que... D'acord, però de què estem parlant? Llavors tu li dius, no, és que hi ha hagut una obra de teatre d'uns anglesos que l'han traduït. Llavors la gent es va mirant com dient, però això és ficció, això és una obra de teatre. Com no li dieu a la iaia que és ficció, no? Vull dir, no té res a veure una cosa a l'altra i en canvi els dos tenen raó.
Per afegir-hi més exemples, perquè clar, aquests dies han anat sorgint altres comparacions, sí que és cert que també, no m'agradaria equivocar-me, perquè parlo de memòria, crec que el Teatre Lliure també va fer una obra on hi havia dues persones, crec que se'ls acusava precisament de violació, que anaven amb una samarreta del Barça, i en aquell moment no va haver-hi cap...
Títols Andrònicos. Sí, no, una adaptació de... Sí.
Que jo recordi, no va haver-hi cap queixa. Bueno, per
això,
de...
això també és un clàssic. Seguidor. És a dir, agafem el mateix error, no va haver-hi cap problema perquè era ficció. Mm. I perquè era un clàssic, ja està. Vull dir. Però hi hagués pogut haver...
Sí, sí, perfectament.
Hagués pogut haver tranquil·lament, sí, i quan estrenaven la pel·lícula del Godard sobre la Verge Maria, doncs volien cremar els cines i hi havia manifestacions al davant. I quan van estrenar Helga, que era aquella pel·lícula dels anys finals dels 60, perquè hi sortia una nena que naixia i es veia, i era una pel·lícula sueca de conscienciació sobre la salut sexual o l'educació sexual, doncs hi també hi va haver-hi un pollastre de collons. I quan van fer el de Jesucrist del Scorsese, hi va haver un altre... És a dir, és així s'avança el món. Avança a vegades cap enrere, eh? Però,
així
però...
es mou.
Sí, és a dir, el que no pots pretendre és que el que té la llibertat d'expressió és impune. Home, no. Si tu dius... Això, ara has tret el nom del Ricky Gervais. Mm. Ricky Gervais es mou en un territori que planteja tots aquests debats. Mm-hmm. Clar, ell sempre, quan fa el seu monòleg sobre Hitler, no?
Sí.
És sensacional, perquè ell diu que aquesta mania que té la gent que s'havien de matar Hitler quan era petit. Llavors ell treu el mòbil i diu, mira, tinc una foto del Hitler quan era petit, tu hauries matat aquest nen.
Aquesta criatura.
Llavors, clar, això et posa en una situació en què... O el Marc Serrat fa una cosa sobre l'eutanàsia, que pot resultar brutal i ofensiva.
Ho és, no m'agrada gens aquest noi.
Però, en canvi, per molta gent és la manera de reflexionar sobre les coses i, sobretot, de provocar. Si això no ho acceptem... La llibertat d'expressió està feta per tocar els collons.
No cal tant, tampoc.
És a dir, està pensada perquè tu reaccionis des de la incomoditat. Si es diuen el que tu creus, no té cap mèrit. El mèrit és confrontar-te a la gent que molestes o que ofens.
Però entre poc i massa, aquí... no, entre poc i massa, vols dir que no en fan un gra massa ara?
No, però tornem al cas de l'Espanyol. Què fem? Tanquem la Beckett? Retirem l'obra? Demanem perdó de genolls?
No, i els de l'Espanyol, escoltant els arguments que han donat aquests dies, perquè aquest tema s'ha abordat aquí, sí, a la ràdio, i companys nostres de la redacció, que són de l'Espanyol, els ha molestat, més que la polèmica en si, el comunicat que va fer la Beckett després de que l'Espanyol expressés el seu rebuig a aquest canvi d'aquest detallet en l'argument. La Beckett va fer un comunicat tractant amb una mica de condescendència, sí, diuen ells, eh? Sí. Perquè diuen, el teatre cal saber diferenciar els actors dels personatges, cal entendre que el que passa
si
a l'escenari...
Sí,
el que s'hi diu no és mai veritat, això en majúscules. Això requereix un petit esforç intel·lectual. Tothom el pot
fer. Se'ls hi va dir burros. O sigui,
I això sí que els va tocar molt els nassos. A dir, escolti'm, permeti'm que a mi m'hagi ofès aquest argument, no passa res, m'ha ofès, no em digui que sóc burro, m'ha ofès.
Però és que hi ha la possibilitat de que tothom sigui burro en aquesta discussió. És que estem negant... I a més, si això continués, ara podria haver-hi els de la Beckett que s'ofenen per la reacció dels de l'Espanyol.
Sí, sí, no acabaria mai.
Això és infinit. No té... Però sí que és bo situar que en el principi, allò en el principi, de la Bíblia, doncs era la ficció i la realitat. Eren coses diferents. Si ara ja no són diferents, doncs, bueno, canviem les regles del joc. El Pinocho,
sí,
és un senyor que quan diu mentides li creixen el nas.
Sí,
llavors la gent que té el nas gros, que m'esteu dient, no? Allò del Cyrano.
Sí, Cyrano, home, mentider.
La primera escena del Cyrano, sí, que m'estàs dient? Llavors fa tota la diatriba sobre el seu nas, no? I se sent ofès i els repta amb un duel.
Home, és clar.
I amb les pases, no? I, clar, si comencem així, els set nans...
Aquest exemple ja existeix. Clar. La Disney ha tingut un greu problema amb el tema dels set nans, que no sé com s'ha resolt al final, perquè la pel·lícula no s'ha estrenat, perquè es va considerar que contractar actors que fessin... Bueno, que interpretessin aquests papers,
potser
no quedava bé.
No, però en canvi, si la reivindicació hagués vingut d'un sindicat de nans que reclamés que, sobretot, cap persona de 2 metres interpretés un de 60 centímetres, que és el que passa, per exemple, amb el tema racial, que es diu, no, per què contracteu a gent que fa de negre, que no és negre, i resulta que hi ha actors negres. Això és una reivindicació absolutament sensata, no? I la podem entendre tots.
Sí.
Doncs anem a imaginar que apliques aquest patró als nans. Llavors, els nans es manifesten reclamant que com és possible que no se'ls faci actuar i que hagi de ser per digital, no? És a dir, això és una roda que si no separem clarament el que és ficció i realitat, tindrem un problema.
És que els nans del Bombero Torero van reivindicar
la seva feina. En vam parlar en el programa.
Els vam entrevistar
un dels representants.
I els homes bala. Els homes bala. L'home bala, sí. Bueno, l'home bala era un senyor que es ballava la vida ficant, també, petitet, es ficava dintre d'un canó,
prim.
Això va quedar completament anul·lat.
Queda un, eh? Vam entrevistar també. Sí. Queda un, sí.
És a dir, si les coses fossin tal com el món aquest que aspirem, el versió es quedaria sense convidats.
Totalment, efectivament. Ni l'home bala ni els nans que m'ha entrevistat. I això de Disney, veurem com acaba, perquè l'última que vaig llegir és que els havien transformat en uns éssers màgics.
Home, ficció pura. Sí. Però ara podria haver-hi algú que se sentís ofès perquè com a ésser màgic considera que se l'està menystenint.
No? Efectivament. Bueno, anem al cinema. Comencem per El color púrpura, una nova adaptació musical de la novel·la d'Alice Walker, del 82. Per aquells que no veiessin la primera versió, que va dirigir Steven Spielberg...
Ja l'han feta.
Sí, ja l'han feta. Sí. Ara n'han fet una altra. No sé si vas veure la primera i ara sí. Aquesta. Com
vaig veure la primera, que era de l'Spielberg, i així és molt emocionant, i l'Ofra Winter i tot allò, i la Whoopi Woodberg, sí. I li van donar molts Oscars. A mi no em va agradar gens. Aleshores, no vaig plorar.
Em
vaig avorrir. Però en canvi em vaig comprar la banda sonora, perquè em va agradar molt la banda sonora. I vaig pensar, mira, com a mínim... I aleshores venien CDs i vaig comprar-me el CD i el vaig tenir i el posava, eh? No era una activitat així de lucre. Estic sonant com si estigués en un pot?
Sí, és
un pot general.
Es considera normal. Llavors... Tot i que ara el col·lectiu de gent que sona com a pot es pot haver ofès per aquest comentari, també.
Llavors, llavors han tornat a fer la... No hi havia manifestacions demanant que es tornés a fer, però incomprensiblement s'ha tornat a fer. A més, amb algun dels mateixos implicats en la part de la producció. Llavors, però en comptes de fer sobre un remake de la pel·lícula, el que han fet és fer una transposició cinematogràfica del musical, que el musical és una cosa que van fer després, esprema la mamella.
Ja, Spielberg, musical... Ja,
Spielberg, musical, pel·lícula sobre el musical.
Val.
Per tant, ara hauríem de tornar enrere i hauríem de fer una pel·lícula sobre el musical.
Sí.
I sobre la pel·lícula del musical.
I tanques el cinema.
O un musical sobre el musical de la pel·lícula. I amb aquesta roda sempre hi ha un nivell de qualitat. Canten molt bé... és un melodrama d'aquests d'esclavitud.
Però molt, eh?
Molt. Ja ho era.
Oi tant.
Sí. La novel·la ja ho és, perquè tot això ve d'una novel·la. És a dir, fixa't la roda, eh?
Sí.
Està superben pensat, el capitalisme funciona. I aleshores primer hi ha la novel·la, després hi ha la pel·lícula, després hi ha el musical, després hi ha la pel·lícula sobre el musical. Ara hauríem de fer la novel·la sobre el musical.
Efectivament. I la novel·la sobre el rodatge de la pel·lícula, també.
Bueno, això seria el documental.
Això
també seria la docu-sèrie.
A mi se'm va dir, quan vaig anar a reveure, ploraràs molt, eh?
Sí.
I una mica com obligant-me...
Però tu havies vist l'altre?
Sí, l'havia vist.
Havies plorat?
No.
I amb aquest altre?
Amb aquest altre, home, està
molt... Jo ploro amb els anuncis de la caixa, eh? I no vaig provar.
Aquesta altra, clar, no vull desvetllar res, però està tota tan apretada perquè intenten buscar-te... És a dir, passen tantes desgràcies...
Jo crec que l'únic element salvable d'aquesta és la qualitat musical i la categoria interpretativa de... Parlo de la música, eh?
Sí.
De les actrius. Llavors dius, bueno, és que aquesta tia canta... Aquesta sí que guanyaria l'Operació en Triunfo. Però...
No et va fer plorar.
No em va fer plorar.
No.
També devia tenir un mal dia, eh? Vull dir, igual...
Perquè passa de tot, eh? Dos germanes
però,
separades...
Però tens tota l'estona un tio a darrere amb una xinxeta que et va punxant i et va dient plora, cabron. Tota l'estona.
Sí, dues hores.
Vas notant la xinxeta i home, ja em fa mal, però vols parar de fer...
L'argument és així. O sigui...
És a dir, segur,
la trama és un
jo recordo
drama.
Que en una època es va posar això, se'l recordava el senyor Marcelí, sí. Que estava de moda els missatges subliminals.
Sí.
Deien que de cop i volta
sortia durant un moment,
mil i dècima de segon, sortia que deia mata la teva mare. I aleshores tu estàs veient Ben-Hur.
Sí, sí, sí.
I de cop i volta...
Mata ta mare, sí.
Sorties al cine, anaves a la carnisseria, i no agafaves no... la destral i t'anaves i mataves a la teva mare.
Sí,
i no sabies per què. I aquí tota l'estona, tota la pel·lícula vaig pensar, m'aixecaré i mataré algú, perquè m'estan enviant un missatge que no pot ser tan senzill. És, plora, fill de puta, plora. Tota l'estona.
O sigui,
però
segui...
minut 3, eh?
Sí, sí, bueno, sí. Escolti,
deixem situar-me en el context. Minut 7. No plores encara?
Oh, quin neguit.
Però quines presses, hòstia, ja ploraré.
Ai.
Jesús. Ara, això sí, a la gent que li agrada a tu, jo vaig pensar amb tu, perquè vaig pensar això al Marc. Sí. Li deu agradar al Marc, vaig pensar.
Sí, exacte. Soc jo.
A tu et va encantar.
Em va encantar, però no vaig plorar.
Però et va encantar
no
la música.
No,
Marc, la música et
la
va,
música em va encantar.
Perquè és de musicals.
Però, sí, no, per això, i ja l'havia vist. Jo que sóc un analfabet de musicals, a mi em va agradar, com a cosa musical.
Sí que és cert que s'ha agafat.
No és Hamilton,
no.
Que Hamilton és dolenta. L'obra i la música.
Aquí hi haurà un club d'ofesos, també, de Hamilton.
Perquè et penses que ho dic? A veure, portem 20 anys fent la secció... i es tracta d'anar ofenent algú.
Doncs,
si jo surto d'aquí i no m'amenacen de mort...
No, hi ha alguna cosa que no ha funcionat. No, és veritat que han fet una adaptació sobre una... Han fet la pel·lícula sobre una adaptació sobre teatre que saben que funciona, és a dir, sobre l'última posada en escena del color púrpura i tot això, però que et sents malament per no estar plorant. Que a mi és el que no em va acabar de convèncer.
Marc,
perquè...
l'únic que és bo és la partitura i la interpretació musical. Pues tot el que més és un merdot. Ja està. No ens hi matem més. Que quan vas al musical no busques un Shakespeare.
No.
Busques que els números musicals funcionin, pim-pam, ara entren aquests, ara baixa la cortina, ara entren uns esclavistes, ara uns esclaus...
Sí.
Ara tothom està molt trist, tothom està molt amargat.
Però ells volen que ploris.
Però ells volen que ploris des del minut, des dels títols de crèdit.
I em vaig sentir una miqueta malament per no plorar. Perquè el drama és tan gros...
Jo vaig haver d'anar al dermatòleg, amb una d'aquestes clíniques dermatològiques, perquè tenia aquí el coll tot de punxades, i em va dir, vostè ha anat al color púrpura?
N'han vingut uns quants del color púrpura. Però canviant d'història, que també l'he vista, Priscila, diuen al guió, l'esperadíssim biòpic...
Home...
No sé si esperadíssim és la...
Molt important és Sofia Coppola.
Exacte.
Sobre la frase sencera és l'esperadíssim biòpic de sobre la Priscila Presley de...
Sofia Coppola. A mi a l'entrada...
O de la guanyadora de l'Oscar, no?, en algun moment, per fer la frase més sonora.
A mi a l'entrada, tal com em dir ploraràs el color púrpura, em van dir... És de Sofia Coppola.
I què vol dir?
No, que això et predisposa que teòricament...
T'ha d'agradar.
Sí, però compte,
parlem, a veure, és que entrem en el món de les sectes. Estàs entrant en el món de les sectes. Tu un dia vas pel carrer, estàs avorrit, et paren dos nois molt guapos i molt simpàtics, que et diuen per què no anem a fer un cafè, i veus i t'ensenyen una llum que tenen, i et posen unes xilaves, i als 10 minuts estàs demanant al baile... al Turoparc. És a dir, has de vigilar a vegades amb el tema de les sectes. Llavors, hi ha una secta Sofia Coppola.
Sí.
Que Sofia Coppola va fer un parell de pel·lícules notables, algunes fins i tot molt bones, com pot ser Lost in Translation, o aquella de les Vírgenes Suïcides. Això fa dos segles. Això devia ser el 1803 o el 1714, l'època del romànic. Te'n vas al segle XI.
Sí que fa temps, sí.
Fa temps. Però fa temps vol dir fa temps.
Fa molt temps, sí.
Que igual tu no tenies fills i ara els teus fills ja et porten a una residència. I aquesta dona que va fer aquestes pel·lícules, després ha anat fent pel·lícules. Que ja no eren...
Mira, Lost in Translation és de l'any 2003.
Imagina't.
Déu-n'hi-do.
Quin any estem?
Sí, sí.
24.
Fa més de 20 anys.
Sí, sí.
Sí, sí, tela.
Com és aquella cançó? Ja en tenim de pèls al cul. En fi,
Quina cançó és aquesta?
Sí, era relacionada amb el pas del temps. El cas
però,
és... Sí, senyora, mai sí, senyora ja tenim pèls al cul, sí, senyora, amb el més d'un. No l'havies cantat, aquesta?
No, no l'havia cantat. De qui era aquesta cançó?
Era un lloc... Jo no podia anar d'excursió perquè no tenia gaires amics i llavors feia unes excursions al passadís de casa. I m'inventava unes cançons i una d'elles era aquesta que en tenim de pèls al cul, sí senyora. Bé, el cas, passava el temps i aquesta dona de la Sofia Coppola ha anat fent pel·lícules normals. Però que, per vendre, deien Sofia Coppola. Manera que tothom quiet perquè no fos cas que fóssim uns putos palurdos i no tinguéssim el paladar. El paladar. Sofia Coppola... va fent pel·lícules, algunes, ja et dic, correctes, tal. si no les hagués fet Sofia Coppola, hauríem parlat molt, molt menys. Arriba Priscila.
Sí.
Que és l'adaptació de les memòries de l'Elisa, que és la dona que el Presley la va mig segrestar, sí, amb el permís dels seus pares quan tenia 14 anys.
Sí.
Un cas de pederàstia claríssim, però consentida per la família. Igual quan llegim el diari, una família del Marroc agafa una casa per obligació, els matrimonis aquests per obligació. És el mateix, però encobert amb el rotllo de l'Elvis Presley.
Sí, perquè és impactant, perquè ella a la pel·lícula, l'actriu, es veu molt petita, o sigui, es veu una nena, i ell ja és un home gros, alt...
Gros i famós.
I famós.
I famós.
De quan i... estava gras, ja?
No, encara no. Estava encara a la base, quan es va llistar el servei militar.
Llavors, la pel·lícula aquesta, com que és Sofia Coppola, perquè tothom ho sap, perquè des de la taquillera, bueno, taquillera no, perquè ara són unes màquines, però tothom et va dient, és de Sofia Coppola, el taxista que et porta al cine, Sofia Coppola, et va crear una pressió, sí. És Sofia Coppola. Tu entres al cine i veus Sofia Coppola, dius, aquí m'haig de quadrar. És un merdot.
Vinga.
Directament.
És un merdot.
Aportem dos, ja, eh?
Apoteosi.
Dos de dos, eh?
Què hi passa? Que té interès, perquè t'explica una... Tornem a la realitat i la ficció. És una... T'explica un punt de vista sobre la vida de la dona d'Elvis, que és això, un cas de pederàstia i d'abús psicològic i tal. I després hi ha una cosa ja formal, que és Elvis. Tu tens una idea de qui és Elvis.
Sí, ja sé per on vas.
I llavors, ells han buscat... el Belencoso. Han buscat un guaperes i l'han posat d'Elvis. Però un guaperes, o sigui, l'Elvis era guaperes, però era un guaperes un pèl salvatge. Però han buscat un rebullit, molt guapo, molt, molt guapo, molt rebullit, i llavors hi ha una despesa de perruca, però de perruca d'aquella botiga que hi ha sota casa el Toni.
Sí.
Menques.
Sí.
O sigui, hi ha una despesa en Menques, carnaval, cutre, salsitxero, d'antre, drag queen, de carretera de València, absolutament impresentable. O sigui, si mai els hi donen un premi a aquesta gent per vestuari i perruqueria, hem de tancar tota la indústria cinematogràfica. És una vergonya. O sigui, el d'Elvis, i la cara que fa l'Elvis, sabem, sí, que porta allò,
és que...
Tota l'estona...
És que crec que la cara la fa perquè sap que porta...
Demanant de genolls que li facin un pla llarg. Sobretot que no facin un primer pla... Que no se'n vegi la patilla, perquè li han fotut unes patilles fetes amb rotulador.
Yeah.
Amb rotulador, perquè yeah, ja se'ls havia acabat la puta moqueta, perquè hi ha trossos de moqueta enganxats. I ella... Bueno, hi ha un moment que li posen un pentinat, que és com un gerro xinès de la dinastia Chang.
És la dona de Frankenstein.
Bueno, hi ha més... És més alt el pentinat que tota la resta. Perquè ella tampoc és que sigui Sigourney Weaver.
No. De fet, no podien descartar...
Estem parlant del tap de bassa.
No podien descartar que hi hagués una càmera, fins i tot, dins del pentinat.
O una persona. Que fos com a les gegants. És a dir, que fos una estructura.
Sí.
És una pel·lícula absurda. Què té de bo? Que la part de biogràfica i de denúncia és impecable. Però, noi, això sí, quan surts... Per sortir del pas, que has de dir Sofia Coppola. Vull dir, així és amb aquesta entonació ja fiscosa. Has de ser ja fiscosat quan parles de...
Tenim la cançó dels pèls al cul.
Ah, mira.
L'escoltem?
No cal.
Va, home, sí, la volem escoltar.
Cantarim de pèls al cul, sí senyora, sí senyora. Cantarim de pèls al cul, sí senyora, i més d'un...
Això és el que té el versió. El versió, tu dius, per exemple, no, l'any 24 vaig matar una dona a ganivetades. Que passi la dona!
Efectivament. Però a mi em fa gràcia imaginar-te cantant aquesta cançó pel passadís.
Sí.
Eh?
Bueno, la solitud té això. Feia partits de bàsquet, també. Perquè l'an no podia jugar a futbol perquè la meva mare em deixava. Llavors feia dues papereres a banda i banda del passadís. Sí. I llavors tenia una llibreta que apuntava els noms. Flores, me'n recordo, Manolo Flores. I posava Flores. Brabender, que era un jugador del Madrid. Brabender. I llavors em passava tota la tarda alternant el cantarim de pèls al cul i els partits de bàsquet, que és un esport que odio i detesto. Però...
Per què?
Bueno, potser per això. Potser a través del trauma infantil d'aquesta infantesa difícil... Doncs, bueno, i entenc que això la gent, per sort, no ho té.
Però quina vida més rara que has tingut,
però han tingut, no? Una vida especial. agitada, sí. Per això hem anat tant al cine, buscant, mira, refugi.
Acabem amb una última que et deixo triar. Madame Web, Ferrari, Bob Marley, Les Hijas de Olfa, o Night Swim, fins i tot. Quina t'agradaria comentar? Difícil, perquè...
Sí.
Vaja, Madame Web l'han deixat molt malament. Ferrari també, Bob Marley no en tinc ni idea.
Bob Marley és correcte.
A veure, Bob Marley.
Al final surt el Bob Marley, el de veritat. És el típic biopic sobre Bob Marley. Bé, sí, molts porros, veus com componen quan va anar a fer el disc Exodus. Està bé.
Sí?
Correcte.
Madame Web?
Merdot.
Merdot? Més merdot que els altres?
Caram.
O merdot a l'alçada?
No, merdot, mitjà. Bé, no, merdot tampoc. Prescindible. Estàs allà i dius, bueno, i quan acabarà això? és una sensació desagradable. És una sensació que no hauries de tenir.
I m'agradaria...
Night Swim?
Mira.
Night Swim.
Sí, m'agradaria saber l'opinió perquè...
Night Swim, imagina't l'argument.
Sí, això volia que
un jugador de béisbol molt famós es lesiona i s'emporta la seva família amb una nova ciutat, una nova vida, i el primer que fan és comprar-se una casa i hi ha una piscina. Tu continuaries?
No.
Què passarà? A veure, què passarà?
Que s'ofega algú a la piscina.
Que la puta piscina serà una font inesgotable de monstres, sustos...
És que ja t'ho diu, no? El títol ja és la piscina.
És de terror. Ja es miren amb aquella cara, miren la piscina ja, Com dient, sou tontos, oi? Heu pagat 9 euros, però sou subnormals, oi? I aleshores tu tota l'estona dius... Cops de cols al que hi ha al costat. Al costat no hi ha ningú, perquè aquesta és l'altra. A les pel·lícules de terror no hi ha ningú al costat. Tu fas fent cops de cols i dius, ostres, no hi ha ningú.
Qui hi ha aquí? Però ho notes.
Terror,
però ho notes.
Notes una presència.
Fixa't.
I aleshores dius, mira, ara el mataran. I efectivament el pelen. I llavors quan ja han pelat a tothom, resulta que són espectres i allò que posen els ulls vermells, saps aquells ulls vermells? Nens petits que cauen a l'aigua. Un desastre. Però què passa? Que com que no enganyen. Saps, a vegades vas a dinar en llocs que et resol. Tu volies anar amb un als Set Portes. Tu vols anar als Set Portes, tens uns amics que han vingut a Barcelona. Anem als Set Portes, entre els Set Portes i... Hòstia, està tot ple, ho sento, Marc. Sí. No et puc donar una taula. No, per favor, encara que sigui el vàter. No et puc posar el vàter perquè hi ha un inspector que ens fotaria un puro. I tu dius, hòstia, pues ara com que els hi dic jo als meus convidats, que han vingut de Fènix. Pues,
Fènix.
Ara m'ha sortit Fènix.
Sí, sí, sí.
Podria haver sigut Denver. I aleshores... Tu dius, què faig amb els de Denver? I de cop i volta veus un lloc que posa Tasca Mexicoide. I dius, no, anem aquí. I vas. I, hòstia,
bueno.
Tenen taules? Sí, quan sou? Set. Pues aquí, el set. I, efectivament, porten...
Sabies que era merdot?
Sí. Ara. Què tenen? Només tenim nachos de raïm. Porti nachos de raïm. Si només donen això, se'ns ha acabat el cafè.
Bueno, mira, la vaig
seguir. I quan acabeu amb els de Denver, doncs, encara hem menjat prou bé. Doncs pues, Night Swim, dintre de la desgràcia que és no haver trobat entrada per una pel·lícula millor, és a dir, si tu per accident havies d'anar a parar a Priscila, més val Night Swim.
Perfecte.
Perquè les regles del joc estan més clares. No hi ha ningú que t'estigui coaccionant amb un mantra que et va dient Sofia Coppola, Sofia Coppola, Sofia Coppola.
I com deien en aquell programa, sabies a lo que venies.
Sí, exacte.
Posa-li els pèls al cul, que fa gràcia per acabar, Àlex, que la cançó crec que defineix una miqueta avui...
Sí, una mica la meva biografia.
Una mica la cosa. Sergi, gràcies.
Salut,
que vagi
gràcies.
Bé. Adéu.
Canta
l'Inter
pèls al cul, sí senyora, sí senyora, canta. Tenim de pèls al cul, sí senyora, i més d'un.
Versió RAC 1.
Contractar la llum amb Repsol estalviant els proveïments. Contractar la llum amb Repsol estalviant els proveïments. Contractar la llum amb Repsol.
Però què estàs fent?
Contractar la llum amb Repsol, perquè m'estalviaré 20 cèntims per litre cada vegada que faré benzina durant 12 mesos pagant amb Wilet.
Contracta la llum amb Repsol al 950-5250 o a Repsol.es i encén l'estalvi.
Viu la màgia de Harry Potter d'Exhibition al Port Vell de Barcelona. Un viatge a través de decorats immersius on reviure els teus moments preferits de la saga. Des de tretzo i vestuari original fins a escenes darrere les càmeres. No t'ho perdis. Últims dies.
Entrades a harrypoterexhibition.com.
Mireu, nois, us presento. Aquest és el meu tiet Àngel.
A veure, el tiet. Per ella sóc com un pare, de fet.
Que no, que ets el meu tiet.
Però com si fos el seu pare. Home, si t'he estimat com un pare des de ben petita. Si més que un tiet, sóc com un pare. Sí, un pare.
Doncs au, ets el meu pare.
Per 17 milions d'euros et fas pare de qui sigui. Ja hi ha a la venda el cupó de l'extra dia del pare de l'11. El 19 de març, 17 milions d'euros. Extra dia del pare de l'11. Ara, qualsevol vol ser pare.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Versió RAC1, amb Marc Serra.
Molt la cançó dels pèls al cul, eh? A veure si no, haurà, haurà de ser la,
clàssic,
la sintonia del programa.
Sí, que sí. Escolta, Marc, abans que parlàvem... Què diu vostè ara?
No, res, que la trincament fer una versió.
Ah, sí, exacte. No, ens ho han enviat també per les xarxes socials. Sí. No, el que volia comentar és que abans que estàvem parlant dels deures,
sí,
segur que ens està escoltant molta gent que té fills desmotivats amb l'escola, que els costa concentrar-se, que s'han encallat amb alguna assignatura, ja siguin les mates, l'anglès, qualsevol altra, doncs per tots ells hi ha una plataforma que és profe.com, on ofereixen classes particulars per videotrucada que s'adapten a cada alumne amb tutors de seguiment, un xat de deures i una metodologia comprovada en totes les assignatures des de primària fins a batxillerat. Podeu començar avui amb les vostres classes de prova gratuïtes a profe.com.
Maria Ginxó, bona tarda de nou.
Bona tarda de nou.
Què tal? Posem-hi música. Perquè avui hem sabut que la mítica discoteca de les Terres de Lleida, del Big Ben, tornarà a obrir portes després de gairebé 10 anys tancada. Serà el mes d'octubre i les entrades es posaran a la venda aquest divendres. Són 4 dècades, es va inaugurar el 76, el local va ser un referent de l'oci nocturn, i avui volem recordar per què era tan popular, perquè jo, sincerament, no la coneixia de res. M'han dit, ui, aquesta germana era de les
dones.
Home, i tant, és que era una, no era una discoteca normal, no era una discoteca, més era un local amb moltes sales diferents, amb restaurants, hi havia, atenció, una bolera a dins.
Què dius? Sí, sí, dins de la discoteca?
I tant. I sí, hi anava molta gent de la zona, de les Terres de Lleida.
No ho trobo molt bona idea, perquè si es descontrola una miqueta la nit, bolos...
Pots acabar amb un bolo al cap i amb una bitlla.
No, en fi...
Doncs va funcionar. Hi havia persones, de fet, que feien més de 3 hores de cotxe per anar a passar una nit al Big Ben. I perquè veieu una mica la magnitud d'aquesta discoteca, l'Àlex Arbiol, el tècnic, m'ha fet evident una cançó que existeix, un homenatge al Big Ben, que es diu, que és una cançó feta per Juan Magán i Víctor Magán amb la veu de Lisa Rose, que sonava així.
És el teu tema, Vane.
Tiene pelota de bàsquet.
Sí.
Es que de verdad, yo me emociono porque sí. Es un sitio muy especial para mí.
Ah,
sí? Però hi vas anar?
Hay un sitio, es una cosa emocionada muy fuerte. No, mis padres, yo no, eso yo tengo 24 años.
Ah, no, clar.
Això és un altre tema de debat, també, però bueno, sí.
Es que yo, sin ese sitio, yo no... La Vane no existiría.
Ah?
Esa persona que vosotros llamáis Vane...
Sí.
No existiria.
Que ets tu?
A veure, ja, pots ser una mica més explícita?
Bueno, pues que mis padres me hicieron ahí.
La van fabricar.
Ah,
el Big Ben.
Allà.
Sí, carai.
Senyor, sempre me lo han contado, que le hicieron lavabos del Big Ben.
Sí.
Ahí. Si yo hubiera sido niño, me hubieran llamado Big.
Oh, carai, tu, quanta biografia.
Ben, t'hauríem pogut posar.
Cas Ben, no?
Porque además...
Més que Big.
Big, no, porque yo siempre mis padres me decían Ben. ven, lo pillo. Ahora me lo veo, vale, ven, vale, ven. Pero bueno, no suena tan bien. Y eso, y gracias a lo de Big Ben, que ellos llevaron el certificado.
¿Sí?
El certificado conforme a mí se me había hecho en el lado de Big Ben.
¿Sí?
Se me dio la nacionalidad inglesa.
¿Cómo?
Se me... poder reír, jo tinc la nacionalitat inglesa.
Val, i... No, clar, clar.
No acabo d'entendre.
Té lògica, perquè clar, es diu Big Ben, la discoteca, la van fer el Big Ben.
Jo això no lo sé.
Ah, no. Clar, clar.
No sé por qué, pero a mis padres le dieron la nacionalidad inglesa y recibí todo un certificado de la reina de
Inglaterra. És probable que et fessin el Big Ben, però el de Londres, no la discoteca, però vaja, és una teoria que jo aventuro, eh? No vull desmentir la teva biografia, però potser va ser a Londres
sí,
i no va ser a la discoteca.
En los dos, sí. En no lo sé si era un sitio o otro.
Jo crec que fa més discoteca, eh? Però vaja.
Podia ser.
Sí, la discoteca que había ahí en la torre de Londres.
És una història molt bonica. Vale. En tot cas, el Big Ben i sonava música diversa, grans artistes de renom, i això és el que volen tornar a aconseguir també ara amb aquesta reobertura. Al llarg de la secció ja us avanço que només sentirem música de grups que van passar pels escenaris del Big Ben. Que us heu d'imaginar, és una discoteca de Golmés, al costat de Mollerussa.
I va passar que l'Edu Mutante va fer monòlegs al Big Ben.
Ah, sí?
Però si també té 24 anys, no pot passar.
Més de 24.
Vine, Edu, vine.
Mi sueño es tener una jubilarme en Mollerussa.
Ya ves, mi sueño.
Un aplaudiment per l'Edu Mutante.
Bravo.
La Maria ha tirat del fil. Hem començat per la Big Bunny. La Big Bunny, anava a dir, eh?
No. Big Bunny!
La Big
Bunny
és un molt bon nom, que va ser concebuda allà o a un altre Big Ben. I l'Edu, tu actuaves allà, Edu?
Sí, feia monòlegs en el seu dia i, bueno, venia gent de Paramount Comedy i jo.
Però si no es feia sessió de discoteca, o sigui...
Sí, després.
Després. Era, a quina hora anaves, tu?
Els divendres. Crec que era a les 11 o així.
Ah. Jo pensava que seria més d'hora.
No. A les 11?
No, era la prèvia abans de la discoteca. Després ja començava. Llavors, si t'allargaves massa en el monòleg, coincidia la gent del monòleg amb la gent que venia a la discoteca.
Que no li interessava per
llavors era molt interessant al final del show.
Doncs heu de saber que el mateix escenari que va trepitjar Edu Mutante també el van trepitjar aquests grans.
M'imagino que no en el mateix camerino, no? No els vas veure.
No, jo normalment vaig canviar dels bolos.
Ah, molt bé. Ben
doncs
fet.
Sí, Boni em va fer parada.
La tita del Rasputin està en un plat.
Sí, ho ha explicat 2 milions de vegades.
Es veu que és grossíssima.
Grossíssima, sí.
He parlat amb l'escriptor Vidal Vidal, que va ser un, diguem-ne, usuari del Big Ben durant anys, i també ha escrit molt sobre la catedral, que és com n'hi deien en aquesta discoteca en el seu moment, i el que primer li he preguntat és, d'alguna manera, no, per què va triomfar? Ell té la seva teoria.
El Big Ben vinia a ser una... portar al màxim i amb un efecte, diguem-ne, molt més modern i actualitzat, l'antic fenomen de les festes majors. És a dir, les festes majors, en realitat, dels pobles, era això, no? És a dir, una ocasió de 3-4 dies a l'any de que es trobava gent de tota la comarca i aleshores nois i noies doncs, es coneixien, s'emparellaven, començaven a ballar, etc. Doncs això era portat a l'extrem, és a dir, la festa major portava cada cap de setmana.
Una festa major cada cap de setmana, que és el que funcionava doncs, en aquella sèrie de pobles, i també, però clar, és que eren festes majors que hi actuaven gent com ells.
Perdona, però estàs aquí fent un repartiment de grups espectacular, eh?
Boni M, Pet Shop Boys, van passar pel Big Ben, i no us ho he d'imaginar...
Edu Mutante,
perdó, sí, i tant. No us he d'imaginar que era la típica discoteca amb una sala gran i llavors una altra de més petita, no més reservada, no. Allà hi havia diferents espais, diferenciats sobretot per edats, i que ara els nous propietaris també diuen que volen mantenir una
això
sèrie d'aquestes zones.
Això és el maco, no, Adri? Diversos espais,
oh,
no, eh?
Claro, estàs ahí, tiene ahí tú.
Claro,
progressiva i teteo. De tanto que ayudé a la discoteca, se me ha pegado la risa con la música.
El ritme.
Con los flashes de la luz estrobos.
se me... Com...
Con la luz estrobo él se quedó, se me cor... se quedó tocado.
Se me coordina.
Ara que estem parlant d'una discoteca mítica i que hi ha estat un munt de grups coneguts, quina aneu vosaltres? Quina és la vostra de referència?
Uau, uau, bueno, yo estuve trabajando en Waka.
El Sirocco, el Canuto.
El Canuto.
El Rimendown.
El Dream Suite.
El quin?
El Rimendown.
El Dream Rimendown.
És que no s'entén, per què ho dius tan ràpid?
La Gramenau.
El Dream...
I el Swing Latino.
El Swing Latino.
No en coneixem.
I el Coconut.
I el Coconut.
El Coconut.
Vidal, Vidal m'ha explicat una mica com es diferenciaven aquests espais del Big Ben d'aleshores.
Hi havia el que en dien la sala de pachanguero. La sala de pachanguero, doncs, ja era tipus de música més ballable, en parella, i era, doncs, el segment d'edat superior, no? Ah, després sí, hi havia un lloc així com a més selecte, música sí, més uau, que en dèiem sí, la xampanyeria, oh, que en teoria, doncs, es bevia el xampany.
Xampanyeria.
I que allò era com a més recollit i una mica més íntim.
Com de còctel.
Després hi havia dalt de tot una zona que en dèiem el Planetarium, no? Que allà era música, doncs, una mica més avantguardista per l'època. Sí. I la sala gran, que hi havia allí una música, doncs, més de tot, més pop, de... d'actualitat, i que tenia com a característica la gran làmpara, va ser una revolució portar una làmpara de no sé quantes, ho sabia, ara no me'n recordo, tones de pes, i que realment era, per una banda, era espectacular.